I a mig matí encetem un racó de lectura amb Cristina Serrano, responsable de la Biblioteca Municipal. Molt bon dia, Cristina.
Bon dia.
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé.
Molt bé, doncs avui parlem d'algunes de les novetats que hi podem trobar a la biblioteca, no?
Sí, sí, sí. I com sempre dic, ens han arribat un munt de novetats. I avui he portat uns quants, que són tres novel·les en castellà, tres novel·les en català i tres llibres que no són novel·la.
Perfecte.
Unes altres temàtiques. Vinga, per on començo?
Vinga, comencem. Per on vulguis tu.
Per on? Doncs mira, parlaré primer de les tres novel·les en català, vale?
D'acord.
Doncs mira, la primera que he portat és de la Sandra Comas i es diu Encara som nosaltres. La Sandra Comas és llicenciada en comunicació audiovisual i màster en creació literària per la Universitat Pompeu Fabra. Ha estat guionista i ajudant de producció audiovisual i actualment treballa en una distribuïdora de cinema. Col·labora amb la revista Serrador i ha publicat el llibre de contes Eixam, 8 contes per a 8 veus, al 2016. Encara som nosaltres és la seva primera novel·la. I us parlo una mica de la sinopsi del llibre.
Molt bé.
Diu, l'Àngel i en Pol són dos amics d'infantesa que als 12 anys van viure un esdeveniment que els va marcar les vides. Ara fa uns anys que no es veuen, des que en Pol se'n va anar a viure a Nova York, després de descobrir un secret familiar relacionat amb aquell episodi de la infància, tot i que s'han anat comunicant per correu electrònic. Però un dia l'Àngel rep un missatge d'en Pol en què l'informa que s'ha de venir uns dies a Barcelona i li demana si es pot estar al seu pis, que ja havien compartit de joves. El retrobament posarà de manifest que el dia a dia dels dos amics no és tan perfecte com s'havien explicat des de la distància. Per molt que s'esforcin a dissimular, el castell de mentides en què han convertit les seves vides s'enfondrà i quan hagin caigut totes les màscares s'adonaran que el secret per encarar el futur cal buscar-lo en el passat. Encara poden ser ells.
Caram, molt bé.
Sí, pinta molt bé,
sí,
aquesta novetat.
Sí, 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 la veritat és que sí.
La segona que he portat és de l'Enric Larreula i es diu La vida promesa, d'Editorial La Campana. L'Enric Larreula és escriptor, professor universitari i il·lustrador. Ha escrit obres de narrativa infantil i juvenil des de l'any 81, amb títols que han marcat generacions, com Marduix, la sèrie Ala de Corb o Les memòries de la bruixa avorrida. També publica poesia, teatre, assaig, narrativa curta i narrativa satírica. I bueno, la vida promesa,
sí.
Diu, aquesta no és una història real, però quasi, perquè la mena de persones que protagonitzen la gran aventura de la vida promesa van existir de veritat a tota Europa. Encara avui en queden rastres al mig de la selva. Un noi universitari implicat en el procés d'independència troba en morir el seu avi el dietari que el seu besavi havia escrit quan tot just era un nen i després un jove. Som als anys 20 a la Barcelona llibertària. Un matrimoni d'obrers, idealista i utòpic, decideix comprar un tros de selva al Brasil amb la il·lusió de construir-s'hi de cap i de nou un país perfecte. Una Catalunya nova. El fill té 8 anys acabats de fer quan comença aquella gran aventura de la qual ell anirà deixant constància al dietari. Amb una simplicitat i una tendresa que comprenen, el lector estimarà les il·lusions tan esforçades com utòpiques d'aquells perdedors. Era el moment històric en què els carrers es batejaven amb noms com llibertat, univers, fraternitat, igualtat, el gran moment dels ideals anàrquics i universalistes. Obrers que parlaven l'esperanto, que eren vegetarians, animalistes, i que creien que amb esforç i dedicació a la humanitat podria ser perfecta. Enric Larreula ens diu que d'acord, la gent que vol canviar el món som sempre uns grans ingenus, uns tossuts, però també són sempre els més generosos, i ho perden tot menys l'esperança. Els seus ideals, tard o d'hora, acaben tornant. Potser en aquesta dramàtica història, i sobretot tendra, els vells ideals reneixen a través del besnet, que descobreix astorat com les seves lluites ja eren les dels seus avantpassats.
Ah, doncs també molt interessant.
Sí, 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 també molt interessant. I l'última novel·la en català que he portat és del Lluís Llach, Escac al destí.
Sí.
I bueno, el Lluís Llach ja el coneixeu tots, va néixer a Girona l'any 48, va tancar el 2007 amb 40 anys d'una carrera artística que el va dur a actuar arreu del món i assolir èxit discogràfic sense precedents en la cançó catalana. I bueno, el Lluís Llach també, la veritat que escriu molt bé, com el Gerard Quintana, que també s'ha sorprès molt. I bueno, doncs parlo una mica d'Escac al destí.
Digues.
Diu, un crit en la foscor passa desapercebut al castell. L'endemà es descobreix un cadàver, la identitat del qual pot fer trontollar la dinastia del regne dels Magents. El jove Preverel Orenz és l'encarregat d'investigar el crim. La seva condició de bastard del rei Ebrard d'Albir el situa a prop de les esferes del poder. Però l'encàrrec és enverinat, un pas en fals i pot quedar atrapat en la teranyina de lluites soterrades, passions i ambicions sense mesura. La traïció assetja la casa dels Albir. Les aspiracions de Roma de mantenir l'estatus religiós de la zona contra l'heretgia al vicar enterboleixen encara més l'entramat polític. I la guerra sembla inevitable. Lorenz només rebrà l'ajuda de la Brilèria, una serventa de palau que li mostrarà un món que el jove i inexpert capellà desconeix, però cada pas en la investigació és un esglaó més que l'acosta perillosament a una veritat incòmoda.
Molt bé també, no?
Molt bé també, sí.
Sí, Lluís Llach, doncs la veritat és que no he llegit mai res d'ell, però si tu dius que és interessant, que escriu bé, doncs...
Molt, escriu molt bé, nosaltres... Sí, vam parlar, el que passa que no recordo el títol, perquè jo tinc una memòria molt dolenta, però vam parlar, crec que de les noies de la principal, al Club de Lectura, i va ser un llibre que va agradar moltíssim, molt fàcil de llegir, o sigui, no és res, no té paraules així molt complicades, és un llibre molt, molt recomanable.
D'acord. Sí, sí. Molt bé, Cristina. Doncs aquestes són tres de les novetats que hi trobarem, en català en aquest cas, novel·la en català, i ara doncs continuem amb novel·la en castellà.
Doncs mira, novel·la castellà ha portat l'Elvira Lindo, l'última novel·la de l'Elvira Lindo, que es diu A Corazón Abierto. I bueno, l'Elvira Lindo va néixer a Cádiz l'any 62, va realitzar estudis de periodisme a la Universitat Complutense de Madrid i el 81 va començar a treballar a Ràdio Nacional d'Espanya, on va treballar de guionista, locutora, comentarista i presentadora. I bueno, és una gran escriptora que té moltíssims llibres publicats. I bueno, A Corazón Abierto, la seva última novel·la, llegeixo la sinopsi.
Molt bé.
Diu, partiendo de un episodio ocurrido en Madrid en 1939, la narradora de esta historia cuenta la apasionada y tormentosa relación de sus padres y cómo la personalidad desmedida de él y el corazón débil de ella marcaron el pulso de la vida de toda la familia. A Corazón Abierto es una novela que recorre nuestro país a lo largo de un siglo de grandes cambios y encierra un homenaje a una generación, la de quienes permanecieron en España en la inmediata posguerra, aquellos que, sin queja ni lamento, se concentraron en sobrevivir. Desde la mirada empática y curiosa de una gran observadora que sabe transformar en ficción cada destello de la memoria, Elvira Lindo convierte a sus padres en personajes literarios para aproximarse a ellos con libertad, lucidez y sabiduría. Como si de una composición musical se tratara, cada capítulo es una demostración de gran técnica puesta al servicio del puro placer de narrar las luces y las sombras de un pasado convertido para siempre en gran literatura.
Muy bien, también.
I bueno, l'altre que he portat és del Javier Moro, es diu A prova de fuego. He portat una mica de cada, ja ho veieu, però n'hi ha moltes més. Sabem a la taula de les novetats hi ha moltes més. Sí.
A més, sabem que a la biblioteca hi ha molta, molta variació de temàtiques i d'estils,
Sí, 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 molta, molta. Sí. Bueno, Javier Moro és un dels escriptors més estimats pels lectors i valorat per la crítica del panorama literari en espanyol. És periodista i escriptor i, bueno, dels seus llibres que té un munt, destaca Senderos de Libertat, Passión India, sobretot el 2005, El Sari Rojo el 2008, El Imperio Eres Tú, que va ser Premi Planeta el 2011, A Flor de Piel el 2015 i Mi Pecado, Premio Primavera 2018. I aquesta és l'última novel·la i diu, contada por su hijo, esta es la historia del arquitecto Rafael Guastavino, que es también la de una familia desgarrada entre dos continentes y la epopeya de una época convulsa que vio nacer el mundo moderno. Abandonado por la familia, arruinado, sin hablar inglés, Rafael Guastavino desembarcó en Nueva York en 1881, a los 39 años, una edad tardía para emigrar. Lo animaba el éxito que había conocido en Barcelona y una fe inquebrantable en su propia visión de la arquitectura y de la construcción. Padre e hijo, inseparables compañeros y también rivales, diseñaron y levantaron algunos de los edificios y monumentos más bellos de Norteamérica. En el estilo ágil y ameno que le caracteriza, Javier Moro reconstruye la aventura de los Guastavino, desde la dura infancia en Valencia, la juventud en la Barcelona de la fiebre del oro, hasta la conquista de Nueva York. Gracias a una minuciosa documentación, en concreto unas cartas inéditas, el autor desvela los secretos inconfesables de una vida familiar tumultuosa que la ficción más descabellada no hubiera podido inventar. Y surge un poderoso relato sobre las complejas relaciones entre un hombre y las mujeres de su vida, entre un padre y su hijo, entre la pulsión creativa y la necesidad de supervivencia, entre la lealtad y la infidelidad, entre la ambición y la belleza. La veritat que el Javier Moro és un escriptor que a mi m'agrada molt. Sí. Jo sempre recomano Passió en Índia perquè és una història real, novel·lada, igual que aquesta.
Sí.
És una persona que es documenta moltíssim i la veritat que és una manera d'aprendre sense saber què estàs aprenent. No sé com explicar-ho.
Sí, sí, clar. Sí, sí.
A Passió en Índia aquest no t'ho puc dir perquè encara no l'he llegit, el tinc en pendents, però Passió en Índia explica tota la història de la princesa de Caportala, que era espanyola, i bueno, a la meitat del llibre pots veure els documents, totes les fotografies, tot el que s'ha passat en explicar la història.
Molt bé.
Molt recomanable, el Javier Moro també.
Perfecte, ho tenim en compte.
Sí. I l'altra novel·la en castellà que he portat és de l'Elena Ferrante, l'última, que es diu La vida mentirosa de los adultos, i aquesta la tenim també en català, o sigui, la podeu agafar en català o en castellà. Bueno, l'Elena Ferrante es va fer molt famosa amb la saga de les amigues, l'Amiga Estupenda, que ha tingut molt d'èxit i es va fer una sèrie a la televisió. I bueno, el llegeixo la sinopsi de la vida mentirosa de los adultos.
Molt bé.
Diu, 2 años antes de irse de casa, mi padre le dijo a mi madre que yo era muy fea. Así empieza esta novela extraordinaria sobre el descubrimiento de la mentira, el amor y el sexo, narrada por la inolvidable voz de Giovanna, una joven empeñada en conocer a su tía Victoria, incomprensiblemente borrada de conversaciones y álbumes de fotografías. Con ello desencadenará, sin saberlo, el desmoronamiento de su familia intelectual y burguesa, perfecta solo en apariencia. Maestra absoluta de la intriga, Ferrante siembra la trama de sorpresas y anuda prodigiosamente la misteriosa historia familiar y amorosa en torno a una pulsera que pasa de mano en mano. Como afirma La República, logra convertir una narración visceral para adultos con el ADN de Elsa Morante en un fenómeno editorial, una inconfundible pedagogía del alma. També molt recomanable.
Doncs sí, també sona molt bé, la veritat que sí.
Sí, sí, sí.
Sempre els llibres que ens portes són recomanables, eh?
I tant, i tant. Són els recomanats, sí, sí, sí. Novetats i recomanats, sí.
Perfecte. Què més ens expliques, doncs, Cristina?
Doncs ja per acabar he portat 3 llibres, que com tu has dit abans, que no només tenim novel·la, ens centrem molt en la novel·la perquè és el que més s'agafa, però també tenim altres novetats que no són novel·la, i he portat 3 també molt, molt interessants.
D'acord.
Una es diu Els Invisibles, de l'Andreu Ferràs, i bueno, és de l'Andreu Ferràs amb la col·laboració del Pau Ferràs, la Imma Santos, la Gemma Varela i l'Andrea Vargas. I, bueno, l'Andrec Ferràs és professor de periodisme a la UAB, ha publicat Els Güell, ai, espera, que no veig, és que ho estic llegint, i no veig la vista aquesta, sí. L'Ogri Català, l'Ascensor i el 23F a Catalunya. Escriu llibres de biografies i d'història, més que res. I aquest llibre parla de la immigració, del problema de la immigració. I, bueno, us llegeixo la sinopsi.
Vinga.
Diu, el fenomen de la immigració sacseja tot el món. Cada dia els mitjans publiquen notícies sobre persones que han deixat els seus països, la immensa majoria a la força. Els Invisibles, una 30ena de migrants, expliquen en primera persona la seva vida abans i després d'arribar a Catalunya, des d'arreu del planeta. Per què van marxar? Com van arribar? Com van ser rebuts? Com es troben ara? Què en pensen de la immigració? Parlen amb el cor obert des del sirià, que va perdre un peu en la seva odissea per Europa, fins al manter senegalès que cada dia surt de casa amb el dubte de si tornarà o anirà a parar al calabós. Un noi marroquí que va arribar sota un camió, una transexual brasilera, una exmenor no acompanyada, una empresària xinesa. Un llibre coral que mostra la complexitat i la riquesa de les moltes realitats de la immigració actual a Catalunya. Vides diferents, totes intenses, plenes d'entrebancs, dolor, il·lusions i força de voluntat. Unes autobiografies apassionades amb escenes crues i d'altres tendres pròpies del millor Charles Dickens.
Doncs també.
Sí, sí, sí.
Molt interessant.
Un llibre molt, molt, molt interessant d'una problemàtica
molt actual, exactament. Sí.
Sí. Bueno, i un altre llibre que es diu La felicitat a la feina, de la Marie Kondo, que suposo que tothom coneix la Marie Kondo, no?
Sí.
És l'autora de La màgia de l'ordre, que s'ha fet molt famosa amb els vídeos de YouTube i els seus portals ensenyant com s'han de replegar els mitjons, com ordenar a casa teva, que has de llançar, que
sí, exactament.
Que tot el que no has fet servir en els últims 5 anys han d'anar a la brossa, perquè sí. És que no et serveixen, bueno, coses així que la veritat està molt bé, tenim tots els seus llibres i s'agafen moltíssim. I bueno, doncs ara ha fet un altre una mica diferent, que es diu La felicitat a la feina.
La gent ho aplica, tu creus, Cristina?
El què? El què?
Això de llançar, llançar.
N'hi ha gent que sí, n'hi ha gent que no. Jo, per exemple, ho aplico, però tinc el meu marit que després rebusca el que jo vull llançar i recupera coses, o sigui, suposo que no serà l'única que li passa això.
No, segurament que no, segurament que no.
Però et sents bé, quan llences coses,
sí, o, clar,
sigui, o dones, o el que sigui, no cal llençar.
I més quan són coses que guardem a vegades inútils. Llavors,
això és.
Sí, clar, et sents bé, que és veritat, sí.
No tens espai a casa teva perquè tens un munt de coses i quan llences o regales aquestes coses, dius, hosti, tens una sensació aquesta de felicitat, saps?
Sí, sí que és veritat.
De tranquil·litat.
És veritat, és veritat. És veritat. Molt bé.
Doncs, bueno, llegeixo la sinopsi de La felicitat a la feina.
Sí.
Diu, a casa o a l'oficina, el mètode de Marie Kondo et canviarà la vida laboral. Troba les claus per posar ordre al teu lloc de treball i descobreix com ser feliç a la feina. Això me l'he d'aplicar, perquè tinc, ara mateix, estic a la biblioteca, tinc la taula,
plena de
no
coses.
Vull dir res. Diu, Marie Kondo ha fet miracles posant ordre a milions de llars, habilitat que li va suposar ser considerada una de les 100 persones més influents del món... Ai, espera... Va, li va suposar ser considerada una de les 100 persones més influents del món per la revista Time. Ara toca fer el miracle a la taula de la teva oficina o al despatx de casa teva. Al costat del psicòleg i catedràtic Scott Sonnenschein, Marie Kondo ens ofereix una sèrie de valuosos consells fruit de les seves pròpies experiències per posar ordre material i espiritual a la feina. No tan sols es tracta d'endreçar els calaixos i la taula, domesticar el correu electrònic o organitzar equips, sinó també endreçar el temps i mantenir un equilibri saludable entre la feina i la vida. Un llibre útil i necessari, que arriba en un moment de reflexió al voltant de la manera com treballem. El mètode com Mari, aplicat a la feina, t'ajudarà a trobar les claus de l'èxit, tant si treballes des de casa com en una oficina, perquè gaudir de la feina és gaudir de la vida.
Mm-hmm. Doncs sí, ho hem d'aplicar, ho hem d'aplicar.
Sí, és un llibre molt útil que el tenim aquí per agafar, així que qui vulgui, només tenim un, que vingui ja a agafar-lo.
D'acord, d'acord, que no perdi el temps.
Aquí ja portarà cua, sí, que no perdi el temps.
Molt bé.
I bueno, un altre llibre, l'últim que he portat, és un còmic per adults, que tenim un munt de còmics tant per infants com per adults, i que es diu Una pandèmia d'estar per casa, del Roger Peláez, amb el pròleg del Manel Fondevila. El Roger Peláez va néixer a la Roca del Vallès l'any 72 i s'ha dedicat a tot sense encarrar-se en res. Ha publicat el recurs d'historietes, el procés explicat als idiotes, Hegemonia persecutòria, Jo follé con Fraga i La verdad es ilegible, i ha cantat amb grups com Budelam, Zombi Pujol, Perro Pachingo o El mal ja està fet. I ha voltat per tota la geografia catalana amb el seu show humorístic Mandonguilles de Frenillo, actualment a l'Antic Teatre de Barcelona. És tot un personatge, com pots veure.
Sí, sí.
És tot
Em faig una idea, sí.
I, bueno, aquest còmic també és... Bueno, el recomanem molt. És, bueno, l'heu de veure, eh? Us llegeixo la sinopsi.
Vinga.
Diu, no ens enganyem, el 2020 ha estat un any dolent per a tothom. Per sort, els bons humoristes saben treure el millor dels moments més foscos. I en Roger Peláez n'és un especialista. Una pandèmia d'estar per casa és un dietari sense dates, un recull dels acudits i les reflexions que l'artista multitasca que més incòmode i corrosiu del moment ha anat parint, a raó d'una pàgina al dia, durant els 3 mesos més crítics de la pandèmia. Aquí trobareu, des d'episodis de safarranxo domèstic a consideracions d'un lector empedreït, passant per aventures tan èpiques com baixar i llançar les escombraries o netejar la tassa del vàter amb l'eixiu. És més, encara que estigui confinat, l'autor no s'oblida del que passa al món exterior, o si més no, de la part que en pot veure des de la finestra del lavabo d'un tercer pis.
Imagina't.
Sí, està editat per l'editorial Malaserbes i, bueno, ja el que us ho dic, aquí us ho recomanem també.
D'acord.
Per passar una bona estona.
D'acord. Doncs fins aquí, no?
Fins aquí ja no tinc més preparada.
No, Déu-n'hi-do, si Déu-n'hi-do, tot el que ens has explicat, no? Està bé, està bé.
Sí. Guarda'm... Ah, bueno, i dir també que tenim moltes revistes, moltes, perquè ara les estic veient aquí davant meu, sí. Moltes revistes mensuals i setmanals, que també tenim revistes, tenim música, tenim pel·lícules i llibres de tota mena.
D'acord.
A la biblioteca.
Molt bé, Cristina, doncs recordem l'horari, si et sembla.
Sí, mira, obrim a les tardes del dilluns i el dijous, de 4:45 a 8:15. Dilluns al matí està tancat, però la resta de matins, de dimarts a divendres, obrim de 9:45 a 2:45. Ai, perdona, no, espera, que això és més complicat. El dijous obrim de 9:45 a 2:45, però dimarts, dimecres i divendres fins a les 3.
Molt bé. Doncs ara sí.
Sí, ja queda clar?
Jo crec que sí. Ho deixem aquí, Cristina, tornem dimarts
molt
vinent.
Bé. Molt bé.
Que tinguis bona setmana.
Igualment, adéu.
Adéu.